jurídico publicarlo en un medio como mecanismo para transformarnos en un documento B blanqueado.
I acabam amb una notícia de darrera hora, perquè el transport públic a les Balears seguirà sent gratuït l'any 2026. El Congrés ha confirmat que es mantindran les bonificacions l'any que ve, ja que s'ha inclòs a la llei de mobilitat sostenible. Tot això gràcies a una esmena que se va introduir al Senat. Amb aquesta notícia, que ampliarem a partir de les dues, a l'informatiu migdia, amb Sara Casas, hem arribat a la 1:04.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. IB3 Ràdio, els temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dijous 13 de novembre. Bon dia. El dia després que el Connecta Balear-Manacor quedàs a les portes d'aconseguir la primera victòria de la seva història en una competició europea. Amb Bernat Nadal al control tècnic, començam les postres d'avui. Un dijous bo marcat per la derrota del Connecta Balear-Manacor. Va perdre el conjunt manacorí en el seu debut en competició europea. Un partit molt emocionant, molt ajustat. El conjunt mallorquí va caure per 2 sets a 3 contra l'AOC Zagreb croat. Escoltarem el seu entrenador, Alexis González, valorant aquesta derrota, i també parlarem amb un dels jugadors del Connecta Balear-Manacor, un jugador important com és n'Àlex Ribas. En el món del futbol, per cert, recordeu, la setmana que ve, dimecres, partit de tornada d'aquesta eliminatòria, per tant, el Connecta Balear-Manacor encara té opcions de passar aquesta eliminatòria que va acabar ahir a Manacor 2 sets a 3. En futbol ja sabem els horaris de la segona eliminatòria de la Copa del Rei. El Mallorca, com era d'esperar, jugarà dimarts, dia 2 de desembre, a les 7 del capvespre, a l'estadi de los Pajaritos, de Numància, Sòria, i l'Atlètic Balears jugarà dijous, dia 4 de desembre, contra l'Espanyol, a l'estadi Balear, un partit que també començarà a les 7 del capvespre. Escoltarem el jugador del Mallorca, Antonio Sánchez, que hi va ser el gran protagonista a la festa de la penya mallorquinista del Gaida. També escoltarem, sentirem la roda de premsa del tècnic de la U d'Eivissa, Miguel Álvarez, que està parlant en aquesta hora en la prèvia del partit de dissabte a les 8:30 al camp del Sanluqueño. Partit important, Miguel Álvarez, que cerca la primera victòria com a entrenador de la U d'Eivissa, un U d'Eivissa que també necessita guanyar perquè només es troba a un punt de la zona de descens. I entrevistarem el nou tècnic del Palmer Bàsquet, coneixerem una miqueta més a Lucas Victoriano, el tècnic del conjunt mallorquí, que ja va presenciar la victòria del Palmer de la setmana passada contra l'Estia Menorca, però que debutarà aquest cap de setmana a la banqueta del Palmer Bàsquet. I acabarem parlant de judo. Ho farem amb una campiona del món, Anna Marga Roig, que ha guanyat la medalla d'or al Mundial celebrat a París en categoria veterana, 52 quilos. Una i vuit minuts. Una i nou minuts del migdia, Esportres Migdia, Ivetres Ràdio. Comencem avui parlant de voleibol perquè hi estàvem molt pendents, ho vareu poder viure per la web de Ivetres, del debut històric del Connecta Balear-Manacor en competició europea. El conjunt manacorí s'enfrontava a l'AOK Zagreb de Croàcia, un partit que ja se presentava complicat, però que va ser un autèntic partidàs, un partit que va tenir absolutament de tot. No va començar bé, no va començar bé perquè el conjunt del Connecta Balear-Manacor va perdre els primers dos sets, va començar costa amunt aquest partit, va perdre 21-25 i 22-25. El Miquel Àngel Nadal ja veia més a prop la derrota, però després el conjunt d'Alexis González va reviscolar i va arribar a empatar el partit a dos sets. Va guanyar el tercer per 29-27 i després el quart per 25-21. La remuntada no va poder ser completa, no va poder ser completa perquè en el cinquè i definitiu l'equip de Croàcia va guanyar per 12-15 i se'n va dur el partit. Vorem, encara queda el partit de tornada que es disputarà la setmana que ve, dimecres que ve, a Croàcia, però l'espectacle va ser brillant en el pavelló Miquel Àngel Nadal de Manacor, on va gaudir tota l'afició que va omplir aquest pavelló, l'afició del Connecta Balear-Manacor. Anem a sentir el que deia després del partit d'aquesta derrota. Encara no està tot perdut el tècnic argentí del Connecta Balear-Manacor. Escoltam Alexis González.
Sí, capaz de satisfechos no, pero era un partido muy peleado, era partido de igual, un rival potente físicamente, para mí nosotros vamos mejor. Pero nada, ahora estamos vivos, el próximo miércoles en Zagreb, para nosotros da igual jugar local visitante, así que nada, vamos a ir a buscar el partido.
¿Cuál crees que ha sido la clave de este partido en el día de hoy?
Yo creo que el arranque, nosotros también, la Liga Española juega con la pelota, una pelota distinta, ellos en sus ligas juegan con eso y quieras o no, el toque de pelota es distinto, nosotros solamente entramos dos días con esa pelota. Obviamente no es excusa, ¿no? Pero hace la diferencia, sobre todo en recepción, sobre todo en saque, hace diferencia. Pero nada, después nos adaptamos, jugamos nuestro vole y sacamos mucha diferencia.
Hemos visto a jugadores como Carlos Nieves, que como por momentos se han ido poniendo el equipo a la espalda, uno y otro. Gustavo Romaní, hemos visto a Carlos Nieves, también el jovencito, el polaco. Ha sido un partido, una actuación coral realmente buena del equipo.
Sí, 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 es un equipo joven, pero ganado, que le gusta ganar, que va a buscar todo el tiempo ese resultado. Así que contento con el rendimiento del equipo. Obviamente perdimos 3-2, pero esto sigue. Nosotros jugando un poco mejor tenemos muchas chances.
Y tú lo que decías también en la previa, el Manacor juega igual aquí que fuera de casa, a pesar de tener el contacto con el público, pero juega igual, es decir, va a ir a por la victoria igualmente.
Nosotros tenemos esa mentalidad y lo vieron el año pasado, da igual donde juguemos, damos lucha, así que nada, estamos vivos, ahora pensar en Benidorm que el sábado tenemos la liga y después iremos a Croacia a buscar el resultado ganador.
Hay van a colpar el rato en esta competición europea.
Ojalá, eso es todo lo que esperamos. Ojalá, gracias.
Esperen que sí, que es pugui capgirar aquesta eliminatòria la setmana que ve a Croàcia. Va ser un partit molt ajustat, ja heu escoltat el tècnic Alexis González valorant aquesta derrota i ara volen parlar amb un dels jugadors importants del vestidor del Connecta Balear-Manacor, com és n'Àlex Ribas. Àlex, què tal, com estàs? Buenos días.
Hola, buenas, ¿cómo va?
Bueno, escuchábamos al entrenador Alexis González, un partido, un debut europeo que tuvo absolutamente de todo, acabó en derrota, pero fue un auténtico partidazo,
Sí, bueno, al menos al final acabó siendo un partido más igualado, así que sí, estuvo bien.
¿Cómo encajáis esta derrota? ¿Cómo viviste este partido? ¿Acusasteis un poquito el nerviosismo, tal vez, de este debut europeo en los primeros dos sets?
Sí, más que nerviosismo, yo creo que nos costó entrar en juego, cosa a lo que no estamos acostumbrados, porque normal en casa nos hacemos fuertes. Pero nada, lo bueno es que al final la eliminatoria queda abierta y la eliminatoria son dos partidos, no solo uno, así que ahora cuando vayamos para allá lo bueno es que tenemos aún opciones de todo.
Supongo, bueno, claro que habías estudiado al rival, pero tenerlo delante, el rival es un rival muy parejo a vosotros, ¿no? Que la eliminatoria queda totalmente, podríamos decir, abierta.
Sí, sí, por supuesto. Al final nosotros sabemos que era un partido de tú a tú. Igual los dos primeros sets no se vio reflejado eso, ya te digo, porque pasó más por nuestra manera de entrar al partido que otra cosa. Son jugadores de otra liga, pero muchos son jugadores de selección donde nos hemos enfrentado a ellos los que estamos con la selección de España. Así que sí, ya los conocíamos y lo que te digo, va a ser un partido de tú a tú el de vuelta también.
¿Cómo ha cambiado tanto el partido, Alex, del final del segundo set para llegar a empatarlo en el tercero y el cuarto? ¿Los pequeños detalles?
No, yo creo que pasó por un tema más actitudinal y de cómo encaramos los siguientes sets. El tercer y cuarto set y el quinto también lo afrontamos como debemos afrontado todo el partido y al final ellos cuando se ven superiores, los dos primeros se juegan muy cómodos contra nosotros. Y en el momento que nosotros ponemos nuestra agresividad y nuestro ritmo de juego, ahí ya se convierte en un partido totalmente diferente. Yo creo que cambió por eso.
Hablaba el entrenador de la pelota. No sé si tiene algo que ver, que claro, no había jugado nunca con esa pelota. No sé si esto también puede influir un poquito. No es buscar excusas, ¿no? Pero bueno, a ver, que también si hay que decirlo, hay que decirlo. Bueno, si no he escuchado mal al entrenador, solo habíais entrenado dos veces vosotros con este tipo de balón y el equipo croata sí que estaba más familiarizado.
Sí, puede ser eso, no sé. Yo la verdad que la pelota de Europa es una pelota mejor que la que usamos aquí. Así que el único cambio que hay es esa mejor, no creo que eso tenga mucho que ver. Y lo que te digo, la gran mayoría de nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en la selección, entonces la pelota no es nueva para nosotros, no creo que tenga mucho que ver eso, la verdad.
¿Qué tal el ambiente? ¿Respondió a las expectativas de un partido tan especial como es el debut europeo?
Sí, la verdad que este es mi cuarto año aquí en Manacor y nunca había visto el pabellón tan lleno. Capaz que el año pasado en semifinales de playoffs estuvo parecido, pero fue espectacular y sobre todo esperemos que podamos tener otra noche europea para que sea igual.
Claro que sí. ¿Por dónde pasa la clave, crees, en el partido de vuelta después de este resultado tan, tan ajustado?
No, empezar como acabamos el partido, ya está. Al final sabemos que es un rival muy parejo a nosotros, hacen cosas mejores que nosotros, hacen otras peores que nosotros. Nada, si somos agresivos y les encaramos con todo, yo creo que nos lo podremos llevar. Ahora ellos se sentirán más cómodos, saben que tienen que ganar ahí en casa y jugando de locales, así que nada, pillarle de sorpresa e ir con todo.
¿Cómo se afronta? ¿Se afronta como un partido de liga, entre comillas, normal? ¿O sabiendo que tienes que remontar, tienes un plus de presión tal vez un poquito superior?
No, es un partido más, lo que te digo. Al final, lo bueno de haber quedado ayer 3-2 es que la eliminatoria queda abierta y simplemente con ganar seguimos con opciones. Si hubiéramos perdido 3-0, 3-1, ellos con hacer dos sets ya tendrían el pase. Entonces, es un partido más. Hay que buscar la victoria y con la victoria pasaremos, nada más.
Eso será la semana que viene, pero ahora, Alex, toca volver a la liga, ¿no? La liga regular contra el Benidorm, a seguir con este buen estado de forma, aparcar un poquito, aunque sea complicado, supongo, la competición europea.
Sí, por supuesto. Al final, Benidorm es un equipo más de la liga que va a querer ganarnos, porque cualquier equipo quiere ganar a los de arriba. Así que, nada, también nos ayudará el poder ganar el sábado para tener más confianza para luego el partido del miércoles.
Pues sí, a ver si eso es posible, tener más confianza para el partido del miércoles, que es un partido importantísimo. ¿Se mirará un poquito de reojo, crees, o se puede olvidar completamente?
¿El qué, perdón?
¿Se puede olvidar completamente que en 4 días tendréis un compromiso de vuelta europeo tan importante, el día del Benidorm? ¿Tú crees que será posible o se mirará un poquito de reojo en el vestuario?
Sí, es el trabajo que estamos intentando hacer. Al final, la charla de ayer del partido fue un poco hablando del partido, pero también acabó siendo que ahora se nos viene un mes muy difícil donde jugamos cada 3-4 partidos un partido, cada 3-4 días un partido, así que hay que ser capaces de hoy ya entrenar pensando en el sábado y después del sábado pensaremos en el miércoles de vuelta, pero si nos acabamos pensando en el partido de ayer se nos va.
Claro que sí, no hay que quedarse anclado en el partido de ayer y mirar ya al futuro, porque aún quedan muchos partidos por delante y claro que sí que se puede revertir esta eliminatoria. Ya lo dijiste tú, ¿no?, en rueda de prensa hace poco, que esperabas que no fuese la primera y última noche europea en Manacor. A ver si se cumple.
Por supuesto, es lo que esperamos todos.
Claro que sí. Alex, muchísimas gracias. Disfrutó la gente de Manacor del espectáculo. El resultado no fue el que queríamos, pero hay tiempo para reaccionar y para revertir esta eliminatoria, que seguro que lo haréis. Hablamos, a ver si celebramos la remontada la semana que viene.
Muchas gracias, un saludo.
Gracias, Alex. Alex Rivas, el jugador del Conecta Balear Manacor, un dels jugadors importants, internacional, amb Espanya, 4 anys ja a Manacor, que va viure també la camiseta del conjunt Manacor i aquest partit tan especial. Ara, aquest cap de setmana, el Manacor s'enfronta al Benidorm a la Lliga regular i dimecres que ve tocarà remuntar aquesta eliminatòria a Croàcia. 1:20, fem una petita aturada per la publicitat i tornant tot d'una per parlar de futbol. Ja sabem els horaris de la segona eliminatòria de la Copa del Rei. El Mallorca jugarà un dimarts i l'Atlètic Balears un dijous.
TV3 Ràdio és actualitat.
Aquest dijous tot s'afira. TV3 Ràdio, el dijous bo d'Inca. Des de les 9 del matí, el Dia Mallorca, Tèntol i l'Aviador te presentaran convidats ben especials des de l'embalat de la plaça d'Espanya. 8 hores de programació des d'una de les fires més populars de l'any. Vine a veure la ràdio en directe. I Vetres Ràdio, el dijous bo d'Inca.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto.
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre no. Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha ben cap.
Ara, sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, no. Igual que el meu cap. El meu cap també se n'ho mira dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 però que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. La informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Una i 22 minuts, avui dijous, dia 13 de novembre, dijous bo. Bon moment per saludar el nostre estimat company Toni Fuster. Toni Fuster, com estàs?
Bon dijous, bo. Bon dia.
Bon dijous, bo. I aniràs a veure baix, o no?
No, no hi aniré.
Pegaràs un vot, no?
No, no hi aniré, no hi aniré. No. Avui no, avui no pot ser.
Avui no pot ser, idò.
Avui he de dormir un poquet, que...
Estàs cansat, estàs...
Avui
estàs
tenim cansat, un dia de perros.
Idò, veurem IB3 Televisió i escoltarem IB3 Ràdio amb aquesta programació especial. Dia feixuc, sí. Però dia que ja sabem els horaris de la Copa del Rei. El Mallorca ha complert les expectatives, jugarà dimarts, i l'Atlètic Balears jugarà dijous els seus partits.
Sí, dimarts 2 de desembre, a partir de les 7 de Sora Baixa, l'estadi de los Pajaritos de Sòria, un estadi que el Mallorca ja l'ha visitat en moltes ocasions, sobretot a primera i segona divisió, i ara veurem si és capaç de superar, perquè la temporada passada, amb un equip de segona ref com va ser el Pontevedra, el Mallorca no va ser capaç.
Ho recordava, Iago Barrasate, no, l'altre dia, que no se pot confiar al Mallorca perquè l'any passat va perdre contra un equip a perdre, no, va sortir golejat del camp del Pontevedra, 3-0, per quedar eliminats de la Copa del Rei. El Mallorca, dimarts, dia 2, a les 7, i l'Atlètic Balears jugarà dijous, dia 4, també, a les 7 del capvespre.
Contra l'Espanyol de Barcelona, equip de primera divisió. És veritat que l'Atlètic Balears coneix una mica l'Espanyol, perquè jugava en moltes ocasions en seu filial, a la ciutat esportiva, Dani Jarque, i ara li toca jugar contra el primer equip. Veurem a Manolo González, quant de futbolistes de la alineació titular del primer equip, quan realment hi ha, o si és que treu un equip, un segon equip, no?, per jugar contra l'Atlètic Balears. De totes formes, l'Atlètic Balears ja té experiència d'eliminar equip de primera divisió, perquè altres etapes...
Getafe, no?
Que ho va fer molt bé.
Sí. Per i el tant, València el va eliminar per la mínima.
Que va dir l'Espanyol...
Per cert, vostè han sortit ja els preus per veure aquest partit a l'Estadi Balear de dia 4 de desembre. Els abonats, l'entrada els hi costarà 10 euros.
Ah, o sigui, els abonats hauran de passar per taquilla.
Hauran de passar per caixa, sí. 10 euros els abonats, i si volen una entrada extra, seran 15 euros. Per tant, la segona els hi costaria 5 euros.
Per si volen dur una mica un familiar.
Així és,
molt bé.
Així és. Els no abonats, que vulguin anar a veure el partit, 25 euros, uh-huh. I la zona visitant, els aficionats de l'Espanyol, a la zona visitant, hauran de pagar 30 euros per veure aquest partit.
30 euros, que era un preu estàndard de primera divisió, que ser afició en visitant, quan visiten normalment equip de primera, quan el Mallorca viatja, normalment ser afició en visitant, a excepció d'un parell d'equips que no tenen aquest conveni, paguen 30 euros. Uh-huh. És un preu bastant raonable, i també han d'entendre que l'Atlètic Balears ha de fer un poquet de caixa, també, per això està la Copa del Rei amb
clar
aquest
sí.
equip de primera divisió, només faltaria.
Així és, la banda online ja està habilitada, i la física la hi podreu anar qui vulgui a partir del dia 17 fins al 3 de desembre a l'estadi Balear. I els abonats, per cert, teniu fins dia 21 de novembre per reservar seient. Per tant, ja ho sabeu, els abonats 10 euros per veure aquest partit. El Mallorca jugarà, com deien, dimarts, dia 2, los Pajaritos contra el Numancia. Avui l'equip ha entrenat, darrer entrenament, abans d'anar-se'n, com dèiem ahir, 3 dies de descans, no?, que rega piles.
Sí, sense jugadors internacionals, que tindran partits pròximament, esperen que arribin tot bé, sense lesions, que això és el més important, hem vist el partit contra el Villarreal de la setmana que ve, dissabte, a les 9 del vespre a l'estadi de la Ceràmica. 3 dies que podran descansar els futbolistes, veurem si tothom compleix aquests 3 dies, perquè de vegades també el tema de la part física és una cosa que se cuida moltíssim, també, i el jugador, lògicament, a vegades 3 dies és un poc massa, no?, i sí que per seu compte fan un poc de gimnàs, però en definitiva sí que veu que la part de camp tindran 3 dies per poder relaxar-se.
Desconnectar una miqueta.
Desconnectar un poc de cames, també, no?, i per tant centrar-se més un poc de la seva família, les seves amistats i també un poquet, no?, la part social, que també ajuda una mica quan hi ha una aturada d'aquestes de seleccions i un no està convocat per jugar en aquests partits internacionals.
I encara un 2025, una recta final en partits importants contra rivals directes. Per cert, ha sortit un nou horari del Mallorca contra l'Elx, d'en Pedro Vigas, del central mallorquí, un partit de la 16a jornada que es disputarà finalment el dissabte, dia 13 de desembre, a l'estadi de Sant Moix, un partit que començarà a les 4:15. I a nit, el Gaida se va celebrar la festa de la penya mallorquinista d'aquest poble i va visitar la penya un mallorquí, en Antonio Sánchez, que va parlar una miqueta de tot, de l'aturada per mort dels compromisos internacionals i també de com afronta el Mallorca aquesta recta final d'any. L'escoltam.
Con otra perspectiva, la verdad, con fuerza también para lo que nos viene, que va a ser duro, y yo creo que no hay que salir de la realidad. Estamos en un momento todavía delicado, pero hombre, esto ayuda a encararlo con más energía y sobre todo de una forma más positiva.
A nivel vestuario, ¿cómo ha sentado esta victoria? Porque imagino que también es como liberación, ¿no?
Sí, yo creo que lo has dicho tú, liberación, porque yo creo que se estaba trabajando bien, pero estábamos en ese momento que no salían las cosas ni en juego ni en resultados. Entonces, bueno, esto nos va a ayudar, seguro.
Bueno, el parón también imagino que se agradece, pues, cosas como las de hoy, desconectar también a Dinelson Moss, días también para salir de la rutina y desconectar un poco del día a día, de esa competición sin parar, digamos.
Sí, también es bonito estar cerca de la gente, que la gente ver la ilusión que hay en los pueblos con la gente, y bueno, como tú dices, pues para desconectar, que ya tendremos tiempo de trabajar.
Y pues las últimas semanas ha sido noticia la portería por la lesión de Leo. El otro día ya se vio a Bellistrom un poco mejor, ¿no? Un poco más tranquilo, con más confianza.
Sí, nosotros, bueno, es que lo vemos a diario, pero sabemos que tiene cualidades de sobra para ser portero del Mallorca. Le ha tocado pronto, a lo mejor más pronto de lo que esperábamos todos, incluso él, y por una mala noticia, pero yo creo que él está haciendo un buen papel. Es verdad que en Sevilla, pues, el partido se da como se da, pero yo creo que él ha aguantado bien el chaparrón, es verdad que el otro día ya se le vio bien, más suelto, y bueno, yo creo que va a ir a más.
Decías que pasabas por una situación delicada, que todavía hay trabajo por hacer, pero imagino que la confianza está intacta, ¿no?, de que esto se va a sacar adelante.
Sí, yo creo que era importante sumar de tres, fuese como fuese, así fue. Yo creo que el equipo salió con las ideas claras. Lo importante era sumar los tres puntos para de ahí empezar a construir un poco esa confianza que se había ido para abajo. Y bueno, es el primer paso, ahora hay que dar otro porque esto no para.
Y la última, no sé si todavía queda un poco lejos, pero ya se debe tener esa visita a Villarreal en mente, ¿no?
Sí, hombre, está claro, va a ser difícil. Lo que te he dicho, hemos puesto la primera piedra, hemos dado el primer paso, pero bueno, ahora viene otro paso que va a ser durísimo, seguro. Pero bueno, hemos sumado ahí antes y yo creo que somos capaces.
Bon berenar, fuster, guanyant el camp del Villarreal, eh?
No fa molt, Mallorca va empatar. Sí, ja sí. De dir, me'n recordo un gol d'en Javi Llebrés, que sí. Va donar l'empat, sí. Després no va tornar a jugar més. Sí. Va jugar poquíssim, pobre.
Vas a marcar aquest gol i desaparèixer del mapa.
En
Aguirre.
En Aguirre, sí, sí, mexicà, Aguirre, sí, mexicà. No, va comptar
amb
ell, i això que el Mallorca li va salvar un punt grandiós.
Sí, però tampoc pot viure també d'un gol tota sa vida, no ho sé, o no?
No li va donar més oportunitat.
No li va donar molt de minut més.
Sí, va semblar un poc estrany, no? I després que se'n va anar a cedir-me, perquè si no va malament. Ara veurem, perquè l'any que va demanar la Supercopa d'Espanya, temporada aquella, va ser tremendo, quan hi van caure del Mallorca en 25 minuts, per ell, 4 gols.
Sí, sí, va ser la primera part, va ser frenètica, va ser horrorosa. Vinga, també, escoltam l'afició del Mallorca, del Gaida, què pensa de la temporada i de com està funcionant el conjunt de Javier, de Iago Barrasate.
M'ha donat una olor, molta confiança, i sobretot aquesta aturada que hi ha ara, pues, ha ajudat que tothom estigui tranquil, baixar un poquet de nervis.
Se va veure un altre equip diferent, altres partits que va ser un poc apàtic, l'equip. Se va veure un equip amb ganes, amb força i amb ganes de guanyar, sobretot.
Jo veig una actitud diferent, veig els jugadors com amb més empenta.
Tinc de guanyar fos com fos, se va jugar un poc estil Aguirre.
Al final se traurà fàcil, perquè jo crec que ha molt bon equip i molt bon entrenador.
Pues serem un poc malament, com sempre, d'un Mallorca som patidors, però segur que anirà bé, seguríssim.
El Mallorca, un moment o un altre, pateix. Per tant, un moment o l'altre ho treu per endavant i nosaltres confiem en ell i l'afició estarà al seu costat, que és la nostra feina.
I doncs, afició contenta amb el Mallorca i aquesta victòria davant el Getafe, que ha donat aire al conjunt de Iago Barrasate. El Mallorca descansa aquest cap de setmana, no hi ha Lliga a la primera divisió, però qui no descansa i té un partit importantíssim que ha de guanyar sí o sí és l'U d'Eivissa. Dissabte a les 8:30 contra el Sanluqueño. Quin partit que li espera a la U d'Eivissa. Ha de guanyar el conjunt pitius perquè la situació de la classificació és complicada i també el tècnic Miguel Álvarez ja necessita guanyar un partidet a la banqueta del conjunt pitius, anant fins a Can Misses perquè ha parlat l'entrenador, ha entrenat l'equip, Víctor Sancho. Bon dia.
Què tal? Bon dia, Miqui.
Com estàu? Quin ambient se respira per Can Misses? De cita important, no? Perquè és un partit que s'ha de guanyar i, a més, un rival que de muntes paper pot ser propici, no?, per treure aquests tres puntes tan necessaris.
Sí, sí, això pensàvem també diumenge passat davant el Betis Deportivo, que era el QE, i ara encara que no és QE, que és el penúltim, que és l'Atlético Sanluqueño, és la pitjor dinàmica, clarament, d'aquest inici de temporada amb 5 derrotes seguides, l'Atlético Sanluqueño. L'Eivissa, exactament, no du tampoc la millor dinàmica, Miqui, però té que intentar reaccionar. I jo crec que avui la roda de premsa del míster, de Miguel Álvarez, prèvia a aquest partit de dissabte a la tarda, ha anat una mica per aquest fil, no? Ell ha insistit que ell voldria tenir més temps, que no és una excusa, que li agradaria tenir més temps per fer feina, però que el que més li interessa és guanyar ara mateix. Ell vol guanyar i l'Eivissa necessita guanyar també, perquè jo crec que els jugadors també agafaran una empenta, no?, en aquest sentit. S'han vist millores en lo tàctic, en lo defensiu, als rivals li costa molt fer-li ocasions a l'Eivissa ara mateix, però clar, l'Eivissa ha de generar més. És un equip que està per, en teoria, a priori, això ja no serveix per res, ja ho deim sempre, però en teoria està fet per estar a dalt i té que generar molt més.
Hola, Víctor, com anem? Bon dia.
Què tal, Toni?
Ha fet una reflexió brillant, eh? T'he seguit un poc aquesta roda de premsa. Miguel Álvarez, te la va moltíssim també. Li ha donat llum un poc, no?, en aquest home, pel que he pogut escoltar en els inicis de la roda de premsa, no?, del partit del Betis.
Sí, a veure, és que jo crec que quan va acabar la roda de premsa, jo crec que la sensació va quedar... A veure, aquí estem una mica esgotats tots els periodistes en general. Crec que puc parlar també, no només per en Raül Medrano, sinó per la resta dels mitjans, sí, de la dinàmica que porta l'Eivissa els darrers anys, no? Vull dir, perquè, clar, si fos, l'Eivissa fos un equip modest que aspira a mantenir-se, a lluitar per intentar fer-lo cada any millor, però l'objectiu no és aquest. Vull dir, quan estava a segona, l'objectiu era mantenir-se a segona, però intentar apropar-se a la zona alta, i a primera federació l'objectiu és pujar de categoria, a segona divisió. Llavors, quan veus projectes i projectes que es trenquen ràpidament perquè l'entrenador salta o perquè no acaben de funcionar, els equips no acaben de ser competitius, jo crec que Miguel Álvarez, que ha arribat amb molta il·lusió i molta energia, s'ha trobat aquí un entorn al redó entre que aficionats que no van a l'estadi i mitjans de comunicació que estan una mica esgotats per aquesta repetició d'esdeveniments constant que una mica esgotada. I a mi em va donar una mica de pena en aquest sentit, però clar, era una mica explicar l'entorn que s'ha trobat, no?
L'escenari tampoc és idíl·lic, no?, per sí, afrontar un objectiu i també treure l'equip d'aquestes posicions després de quatre jornades. Segurament si comença a guanyar dissabte. Anem a escoltar ràpidament un fragment d'aquesta roda de premsa. La valoram també amb en Víctor Sancho, perquè el partit és molt important i Miguel Álvarez sap que, com deia en Víctor, que ara mateix el joc està molt bé, que s'ha de jugar bé, que s'ha de gaudir, però l'important ara mateix és sumar els 3 punts una vegada.
Has hecho una buena reflexión y sobre todo una buena visión de lo que fue el partido. Efectivamente, yo tengo que ser más objetivo, ver de otra perspectiva, porque soy el entrenador, pero no vender lo que no hay. O sea, pero sí lo que se hizo en el campo. Yo soy capaz de retenerlo porque llevo muchos años. Entonces, desde el minuto hasta el minuto 30 el equipo jugó aceptablemente bien, sin crear ocasiones, sigue teniendo algunas transiciones, sacando estrategia, pero sin crear grandes... Pero jugamos bien, estuvimos bien, nos faltó acierto, como todos los últimos pases, la toma de decisiones. El problema viene del minuto 30 al minuto 42, que es lo que afea el partido. Totalmente de acuerdo contigo, porque se empiezan a perder balones sin sentido, además muy rápido. En eso estamos tranquilos, de que jueguen tranquilos, de que después de perder un balón hay que estar más reposado, no acelerar todo. No, yo no creo en la mala suerte, creo en el trabajo y te acerca la suerte. Sí, es verdad que el fútbol tiene una dosis de suerte importante, pero yo creo más en estado de ánimo de los equipos y en dinámicas. Un equipo en estado de ánimo potente, le sale todo, juega más fácil, lo hace todo muy sencillo. Claro, yo... Antes me preguntáis, cuando tú antes de llegar aquí con el equipo, claro, yo lo veo desde fuera, no estoy dentro. Claro, no sé su estado de ánimo, no sé cómo están a nivel condicional, no sé cómo están a nivel de juego, no sé. Yo veo jugadores que se le puede sacar partido, pero claro, también llego, hay gente pulsada, hay gente lesionada. Bueno, poco a poco vamos recuperando gente. A ver si somos capaces de ir mejorando en el juego, mejorando en conceptualmente, mejorando los resultados, que es vital. A ver si empezamos ya queda un poquita gente lesionada. Cuando los tengamos todos seremos más competitivos, seremos mejor equipo. Nos tenemos que quedar que tenemos que ser capaces de generar más en todo y que nos generen menos todavía, que ahora nos generan muy poco, pero tenemos que generar más. Entonces esa es la sensación que tengo y me gusta que hayas hecho esa lectura porque es la objetiva. O sea, es decir, las sensaciones son unas cuando tú ves un partido y otras cuando analizas y ves. Entonces, claro que tenemos mucho trabajo y es lo que estamos haciendo esta semana. Tenemos que mejorar mucho la salida de balón, tenemos que mejorar mucho cuando estamos nos tienen el contrario, lo tenemos en bloque bajo, de saber salir por fuera, nos falta juego de banda, nos falta ocupación de área, nos faltan... Claro que nos faltan, pues hay que trabajar. Y yo, pero eso necesita tiempo, yo no quiero tiempo, quiero trabajar, porque no me lo van a dar. O sea, por mucho que yo me queje... Entonces, ¿qué voy haciendo? Pues indudablemente irme a objetivos prioritarios muy realizables a corto plazo, que es lo que estamos haciendo. Y yo veo una mejora, pero no es suficiente, tenemos que ganar. Porque el fútbol va de ganar, no de historias vendidas en una rueda de prensa.
Víctor, un poquet el que comentàvem abans, no? Que l'estat d'ànima és fonamental i ara mateix el vestidor de l'UD Eivissa i l'entorn sani no es partirà coes, no? Així de clar. I també que s'ha de generar, sí, sí, més, s'ha de generar més i que ara toca guanyar i ja està, i no podem vendre motos.
Sí, a veure, jo tampoc crec massa en els canvis radicals de coses, no? Per a mi no són creïbles, perquè jo crec que un bon equip es mesura amb el temps, amb el pas del temps, un bon equip de veritat. El que passa que l'afició és impacient, els mitjans també som impacients.
Quina Amadeo, no?
I jo sí que... I anem a Déu. Clar, exactament. A veure, això sempre ho deim. Al final, jo puc ser molt impacient o no, sí. Perdona, igual. Sí. Un aficionat pot ser molt impacient o no. A veure, és important si ho és o no
el
problema, que prenguin les decisions finals.
El grau d'impaciència que tinguin amb Déu damunt.
Exactament.
Aquestes que ja pot
sem,
fer ballar la cosa.
Deim.
Sí, sí.
I nosaltres, clar, fem la valoració de l'equip en relació també a això. Que si no carbura, doncs la reacció ja sabem quina serà. I així és molt complicat, és molt complicat.
Sí,
jo
difícil.
Crec que en Miguel Álvarez està fent una està fent una feina ara d'intentar simplificar coses i va a poc afegint-li coses, sobretot en pilota. Això ja s'ha vist i bueno, si té aquest temps i aquesta confiança en ells del club, doncs jo crec que segurament l'equip millorarà i aconseguirà millors resultats per aspirar, que encara és molt aviat per dir-ho, no?
Vorem què passa dissabte a les 8:30 en directe per IB3 Ràdio, el partit contra el Sant Luqueño, un partit que s'ha de guanyar sí o sí, perquè ara ja s'ha darrere, Víctor, si no se guanya no volen cridar mal temps, però sí que ja començaria a venir-li, no. Perquè ha jugat contra els de Reyes penúltim i si no has tret que a 3 punts t'ho has de fer mirar.
Sí, sí, no, a veure, serà un moment complicat, complicat perquè al final queda el resultat, sobretot,
pues això.
Més enllà de com sigui el partit, així que complicat. De moment continua tenint algunes baixes importants, sí. Ja ha dit a la premsa que Gallar i Senyer segurament la setmana vinent ja començaran a fer feina amb el grup i podrien entrar a la convocatòria pel partit davant l'Europa. Monjo té per 4 setmanes, no ho sabíem, es va retirar la primera meitat del partit de l'altre dia davant el Betis Deportiu, va entrar Iago Indias per ell, té un problema a l'abductor, segurament seran 4 setmanes, ha dit, i bé, Munir, el lateral esquerre suplent de José Albert, està ja disponible, ha entrenat bé aquest ritme, tenen que entrar en llista, així que a veure si la setmana que ve pot recuperar dos homes de l'experiència i de la qualitat en pilota de Gallar i Senyer, encara que ja han vist que ara demana cames, demana físic, demana energia, així que tindran que posar-se a punt per poder jugar a l'inici aquests dos homes, perquè de moment Bebé, per exemple, ha entrat de suplent als dos partits darrers.
Sí, sí, hauran d'agafar sa forma si volen tenir més minuts amb en Miguel Álvarez. Víctor, gràcies, com sempre, una ferrada forta.
Molt bé, una assada a tots dos.
Gràcies, Víctor Sancho, per aquesta darrera hora de l'Eudivisa, que dissabte a les 8:30 juguen en directe per IB3 Ràdio contra el Sant Luqueño. 20 minuts per arribar a les 2. Bàsquet. I avui teníem ganes de parlar amb el nou entrenador del Palmer Bàsquet. Encara no ha debutat a la banqueta. Sí, podrien dir entre còmetes que ha debutat en victòria perquè va ser arribar a seure se l'agradaria a veure el seu equip al partit del Palmer contra l'Estià i guanyar el primer partit de la temporada al conjunt mallorquí, però ara sí que aquesta setmana debutarà oficialment a la banqueta del Palmer. Volen saludar el nou entrenador del conjunt mallorquí, Lucas Victoriano. Lucas, què tal, com estàs? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal la adaptación al club, a la isla, a todo? Porque ha sido todo muy rápido, ¿eh?
Sí, sí, verdad que fue todo muy rápido, pero muy bien. Creo que el equipo le gusta y puede jugar a un ritmo que a mí también me gusta, así que estamos tratando de conocernos. Y estoy muy contento, ¿no?, de estar en una organización tan seria, que me han tratado desde el primer día muy bien. Y no hablemos de la ciudad porque creo que ya es redundante decir algo de esta hermosa ciudad.
Ahora has tenido tiempo de ver poco porque tienes mucho trabajo por delante, porque es verdad que se ganó un partido, pero aún la mochila de derrotas que tiene el equipo a las espaldas es importante, ¿eh?
Sí, más allá de que, bueno, mi trabajo ahora es tratar de no pensar demasiado en la clasificación, en los partidos, sino que no tenemos tiempo, sino en tratar de construir, de idear una nueva filosofía. En ese proceso estamos, así que tenemos un compromiso ahora muy importante de visitante. Uh-huh. El sábado, que bueno, técnicamente a mí me llega muy prematuro, ¿no? Pero bueno, eso es regla del juego y hay que aceptarlo así. Creo que vino bárbaro ganar el partido pasado porque los chicos tienen ahora otra confianza, están entrenando muy bien y bueno, creo que sería importante, si es que podemos ganar visitante también, para limpiar un poco la cabeza de los jugadores, porque vienen con unos cambios muy importantes, muy traumáticos, ¿no? Un cambio de entrenador siempre traumático para una plantilla.
Y de un entrenador que había sido, Lucas, muy importante también para el club y para los jugadores, ¿no? Consiguiendo ascensos y que el cambio ha sido muy, muy brusco, ¿no?
Sí, exacto. Y además fue bueno, un entrenador que tenía ya una filosofía, que ya tenían sus jugadores que entendían lo que quería. Bueno, sí, obviamente va a ser que debería de ser un cambio paulatino, no muy 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 opuesto a la idea que él tiene, pero bueno, es un cambio. Y también hemos sumado algunos jugadores que todavía no conocen bien ni siquiera la ciudad, pero que estamos en el proceso todo de adaptación, que ojalá la podamos hacer bien y ser un equipo competitivo, porque falta muchísima liga todavía y confiamos en que podemos ser un gran equipo. Uh-huh.
Claro que sí, la adaptación es importante, pero tiene que ser una adaptación más rápida de lo habitual, porque ya se han jugado 6 jornadas, no hay que pensar en eso, pero se han sumado 5 derrotas, el vestuario tiene que estar aún un poquito tocado, que se tienen que cambiar muchas cosas en poco tiempo.
Sí, es la idea, pero es lo que viene. Además tenemos partido de Copa también la semana siguiente, o sea que tenemos viernes, martes y el domingo todo de visitante. Pero bueno, tocó eso, ¿no? Y hay que afrontarlo y lo estamos haciendo día a día, trabajando a conciencia, sabiendo también ellos un poco cuál es mi idea, que no es otra que entregar el 100%, que jugar concentrado, que jugar como equipo, que ser una piña. Creo que somos el equipo peor clasificado, por lo tanto tenemos que entrenar el doble de los demás y en ese proceso estamos, así que lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir intentando. Y ojalá que tengamos buenos resultados en estos partidos próximos.
Y para ti personalmente supongo que es un reto mayúsculo, ¿no? Llegar a aterrizar en la liga española con este objetivo de un club como el Palmer, que es cierto que es un recién ascendido, pero que es un proyecto ambicioso. Supongo que para ti como entrenador personalmente también es un reto muy muy bonito y también importante.
Sí, ya tenía ganas de venir a Europa, de estar en España sobre todo. Tengo una hija en Madrid y lleva muchas temporadas en Argentina. Más allá de que yo soy argentino, ella vive aquí y es muy difícil la distancia, por lo tanto acortarla me era indispensable. Así que bueno, esta propuesta creo que también aúna un poco lo que yo estoy siendo como entrenador en este momento, ¿no? Un entrenador novato como el club, en primer año en la categoría, pero con muchísima gana, con muchísima ilusión, con muchísima seriedad para trabajar y con ambiciones de seguir creciendo, de no conformarse con esto. Así que creo que en eso vamos de la mano con el club y fue uno de los motivos por lo que me llevó a aceptar tan rápido esta propuesta.
Ahora te iba a preguntar, hemos hablado del vestuario, cómo te has encontrado a los jugadores, ¿qué club también te has encontrado tú que vienes de fuera, que vienes de muy lejos, en cuanto digo también a estructura, a la forma de trabajar, te has sorprendido, te esperabas esto?
Bueno, yo la verdad que cuando uno llega, yo sabía que si iba de recambio iba a entrar en un equipo en conflicto, sí. Porque no me iba a fichar el puntero, no me ibas a fichar el líder. Por lo tanto, bueno, nunca me había pasado. Siempre he empezado en temporadas y pretemporadas las hice yo y he tenido la posibilidad de fichar los jugadores que yo creía convenientes para esos equipos. Y ahora es totalmente diferente, pero bueno, eso se ahuyentó del primer día cuando vi que el club tenía muy clara su posición, tenía muy claro que esto recién empieza, tenía muy claro que es una competición donde todos estamos aprendiendo y también tiene muy claro de que quieren seguir creciendo. A partir de ahí te dejan trabajar, te ponen todos los medios, o sea, los jugadores son jugadores de categoría, jóvenes con mucho talento, jóvenes con energía, algunos veteranos que nos van a ayudar ahora. O sea, yo creo que estoy en un lugar muy, muy majo para trabajar, no tengo ningún tipo de excusa. Estoy muy contento desde el primer día con los directivos de cómo fue el trato personal. Creo que ahí vale todo, ahí va todo.
Claro,
cuando
que
ves
sí.
Cuando ves que el presidente, el manager y todo demás son personas muy cercanas, muy tranquilas, porque yo estoy con 0-5 y en ningún momento hablamos de la parte deportiva, de resultados y que tenemos que... Siempre fue brindarse a... Estas son las herramientas, vamos a trabajar juntos. Y bueno, no
importante
eso.
Ser una piña en estos momentos, ¿no? La gente que está dentro tiene que ser una piña, porque si no el proyecto no se saca adelante. Hay que remar todos a una.
Sí, y lo mejor de esto es que tú conoces a las personas en un momento malo, porque en el momento bueno somos todos bonitos.
Todo es fiesta,
en el momento malo sí. He conocido personas muy buenas. O sea que en el momento bueno que van a venir la vamos a disfrutar del doble. así que yo creo que me ha gustado mucho el ambiente del partido, mucha familia, muchos niños, muchos seguidores. Ojalá que podamos seguir aumentando ese tipo de seguidores, porque también soy consciente y deportista, sé que esto, los resultados atraen mucho, más allá del espectáculo y de que ese día sea especial por ir a
derby,
a ver deporte. Uh-huh. Pero bueno, sé que los resultados atraen. Y también sé que la manera de jugar del equipo también.
Claro,
yo
que sí.
Quiero transmitir desde dentro, quiero transmitir una energía positiva, una energía siempre de unión, de lucha, de sacrificio, y que es la gente se vea identificada con mis equipos. Hasta el momento lo he logrado en estas 10 temporadas que llevo de primer entrado, y espero que esto no sea la excepción. Espero que podamos unir también eso a la gente, ya que la directiva está bien, los jugadores también. También quiero que la gente, obviamente, se sienta identificada y podamos estar todos juntos.
Claro que sí, hacer una piña entre todos para sacar esto adelante. Ya la última, rápidamente, Lucas, supongo que está más centrado en tu equipo y en conocer a los jugadores y todas estas cosas, pero ¿qué Alicante, qué partido esperas el sábado durísimo, ¿no? Contra el quinto clasificado.
Sí, el quinto, pero está muy parejo todo, ¿no? Lleva 5 victorias y una derrota sola, está jugando muy buen baloncesto y tiene jugadores de calidad. Es verdad que estoy enfocadísimo en lo nuestro ahora que en Alicante, pero sí que le estoy echando un ojo, obviamente, y que conozco el equipo y que pues, seguramente le buscaremos las cosquillas, ¿no? Iremos como a todos lados a buscar nuestras fortalezas y a tratar de sacar sus debilidades y hacerle daño. Así que, sobre todo mañana y el sábado vamos a enfocarnos más en ellos. Ahora mismo tenemos mucho trabajo nosotros aquí con el equipo.
Ya lo creo.
Y vamos a seguir haciendo lo nuestro, pero vamos a ir a hacer daño, obvio, ¿no? En cuanto nos den una posibilidad, queremos estar listos y preparados para cogerla, ¿no? Para poder ganar el partido.
A por ellos, a por el Alicante, a ver si se consigue la segunda victoria. El domingo ganaste en la grada, a ver si ahora se gana también la segunda en el banquillo, ¿no?
Eso es. Si tengo que dar la grada y ganar, no hay problema tampoco.
Pero se sufre más, ¿no? No sé si aguantaría muchos partidos, ¿eh? Nada, Lucas, que encantado que tienes tu casa aquí en IB3 en Radio, que muchísima suerte y que nada, una piña a todo el mundo y a remar para que el Palmer salga de esta situación complicada, ¿eh?
Eso es, una piña a todo el mundo, así, eso me gustó. Un abrazo.
Muy bien, gracias, Lucas. Lucas Victoriano, el nuevo entrenador del Palmer Basket. 9 minutos per arribar a les 2, darrera aturada, i han de tornar encara a la recta final perquè han de parlar amb una campiona del món de judo.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és... Joc net.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiuses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3. Tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donen la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Recte final per parlar de judo, perquè volem felicitar a una campiona del món, Anna Marga Roig, que ha guanyat el títol de campiona a París després de fer-se amb el primer lloc en la categoria veterana de 52 quilos. Supos que encara assimilant aquest gran èxit aconseguit a terres franceses. Marga Roig, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Com ho dus?
Supos que... Gràcies per xerrar.
De res, a tu per atendre els micròfons d'IB3 en ràdio. Supos que assimilant, no, que aquest gran èxit aconseguit fa dies a París?
Sí, encara estic dins una bombolla total. Encara no m'ho acabo de creure.
Conta-mos, com va ser l'experiència i sobretot com va ser aquest campionat que te va dur a la medalla d'or?
Bueno, aquest any vaig decidir participar en aquest campionat. No havia estat mai un campionat d'aquest nivell. Des de principi d'any m'ho vaig plantejar com un objectiu i la veritat que increïble, una experiència increïble, no podria haver anat millor. I, bueno, què dir, que millor que una medalla d'or.
Clar que sí, clar que sí. Amb quines expectatives vas viatjar a París? Vas arribar a la medalla d'or, però era amb aquest objectiu que viatjaves. Quin era el teu objectiu quan vas agafar l'avió cap a terres franceses?
Bueno, volia fer un bon paper. La veritat que havia entrenat per fer-ho bé, però no m'esperava el primer lloc. Clar que no. És a dir, anava això, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, però no esperava el primer puesto.
Hi ha un escenari també com París, no? Una gran ciutat, supos que també ho fa una miqueta més especial, no? Té un gust especial, aquesta medalla.
Sí, a part allà a França hi ha moltíssim d'ajuda, molt de competidors veterans, gent de molt de nivell, i òbviament tothom que va al Mundial és per guanyar. Ningú va passar l'estona, així que increïble, la veritat que increïble.
És el premi, Marga, una gran trajectòria, perquè vas començar de molt jove. És un gran premi, aquesta medalla aconseguida a París, en una trajectòria llarga, des de ben petita.
Sí, vaig començar en 6 anys a fer judo, i no he deixat mai ni d'entrenar ni de competir. De tot, sí, 30 anys.
30 anys, sí, sí. I amb aquest fruit, no? Aquesta gran medalla en el Mundial de París. De cada vegada es fa un poc més complicat, tu deies que no ho has deixat mai, però de cada vegada es fa un poc més complicat que poder arribar al 100% en aquesta disciplina que demana un esport com el judo?
Se fa complicat per la rutina, per dia a dia. En el final fas feina, tens compromisos, tens obligacions, i se fa molt difícil trobar temps per entrenar. En el final arribar a un campionat, com un campionat del món o un campionat internacional, són hores d'entrenament que has de treure. Entrenaments, dietes, perquè al final el judo també competim baix un pes, i clar, se fa complicat un dia a dia, però bueno, amb esforç.
Sí, sí. Quin és més o mancos dia a dia d'entrenaments d'una campiona del món de judo com ets tu?
Bueno, jo entren més o manco dues o tres vegades cada dia.
Mare meva.
Sol sortir a córrer quasi a diari, més que res també per un manteniment físic, és una cosa ràpida, fàcil, m'ajuda a mantenir el pes. Després intento fer entrenaments de força, 2-3 cops per setmana, i cercar hores de judo, a vegades és en companys de matí, a vegades entrenaments es cap vespre en seu grup, 2-3 cops de setmana, i després complementar, a vegades en natació, a vegades ioga. Depèn un poc del dia.
Moltíssima exigència, sí, sí. Molt sacrificat. Diria jo, un esport que, bé, Marga, hem de dir que és minoritari, no? Encara a les Illes, sí, Balears, quin estat és ara mateix? Tu dones visibilitat en aquest esport, amb aquest gran campionat que has aconseguit, però a les Illes Balears ara mateix, quin és l'estat de judo?
És un esport molt minoritari, i més amb edat adulta. En el final, de vegades, edat escolar, nins, sí que coneixen una mica més l'esport, però un pic que necessites aquest compromís, aquest esforç per seguir, se dificulta molt. Se dificulta molt perquè no tenim ni llocs ni competicions suficients com per després arribar a un nivell, perquè tu pots estar entrenant aquí, però si no hi ha nivell realment, quan surts a fora la península, no tens cap opció. Jo en el final he sortit molt de cap de setmanes a competir fora, he cercat entrenaments a la península, perquè si no, no és complicat avançar. Uh-huh.
Per poder competir en garantia, ja sigui un campionat d'Espanya, has de començar ja sortint a fora per entrenar o per competir contra persones de més nivell, supòs.
Exacte, sí, sí, sí. Jo aquest any he sortit diverses vegades a la península, però manco provat-te les competicions en gent d'altres nivells, perquè si no, aquí en el final són molt poquet i menys femení. Encara Nina és un campionat de Balears, igual som una o dues.
A menys sí que aquest campionat serveix per donar un poc més de visibilitat en aquest esport i que la gent s'animi a practicar una disciplina com aquesta, no? Que com per un bower també dona moltes alegries.
Sí, sí, sí. Jo m'encantaria. Seria il·lusió que cada pic més gent ho practicar, més atletes. I, bueno, sobretot que continuar, que no quedar només amb una edat escolar, sinó veure que d'adults també pots continuar fent aquest esport.
Clar que sí, a poc a poc i pujant a poc a poc. Què t'anava a dir? I ara què, Marga? Perquè has aconseguit un Mundial a París, una medalla d'or en aquesta disciplina veterana de 52 quilos. I ara quin és l'objectiu o quin és el full de ruta que te marques en un futur?
Bueno, ara molt a curt plaç, d'aquí 3 setmanes me'n vaig al Campionat d'Espanya Absolut, que seria la categoria sènior, que aquest any també vaig aconseguir classificar-me, vaig fer unes quantes competicions de la península que també van sortir molt bé aquest any i aconseguir plaça en el Campionat d'Espanya com la número 8 del rànquing nacional. I, bueno, a veure què passa allà.
És una alegria, però no sé si també és una pressió afegida. Arriba al Campionat d'Espanya ara amb una medalla d'or mundial.
Sí, és complicat. Però, bueno, jo sempre he donat la millor part de jo i estar tranquil en els entrenaments, com he arribat, i a partir d'aquí que surti pot ser la millor part possible.
Perquè has arribat ja també d'una altra manera, perquè quan s'hagin d'enfrontar tu diran ara ves el campió del món. Això ja també és diferent, també motiva més en els rivals, no?
Sí.
Suposo que tu t'ha passat qualque vegada, també, enfrontat a qualque persona que ha guanyat un campionat important i dius, te poses l'objectiu tal vegada de guanyar encara més que un altre, no?
Sí, tant te pots jugar positiu com negatiu. La veritat que a vegades dius, ostres, amb aquesta ja perdré. O dius, buf, l'he de guanyar, perquè si guanya aquesta, entonces ja veurem.
Idò, veurem. Veurem, Marga, però moltíssimes gràcies per atendre el micròfon d'Esportres Migdia. A IB3 Ràdio, enhorabona, tenim ganes de xerrar amb tu perquè has aconseguit un èxit molt important i el que comentàvem, segurament sí que aquests triomfs dels esportistes balears del món del judo fan que també els més petits s'animin i de cada vegada practiquin més aquest esport, que val molt la pena.
Pues moltes gràcies i gràcies per donar-me l'oportunitat de fer-se conèixer.
I que no acabin aquí els èxits, segurament si te telefonem un altre dia amb més medalles, eh?
Moltes gràcies.
Gràcies, Marga. Adéu.
Un plaer. Adéu.
Enhora bona, Ana Marga Roig, segons per arribar a les dues. Així que vam aquesta edició d'Esportes Migdia a IB3 Ràdio, tornant demà a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu.